Enric Majoral, molts anys i bons, felicitats, com estàs?
Bé, molt bé, bon dia a tothom, estic perfecte.
El Consell de Govern del passat divendres, presidit per la Francina Armengol, atorgà un dels premis Ramon Llull 2019 en aquest sabadellenc nascut en 1949, que per cert, el passat dia de Sant Valentí, la passada setmana, va fer 70 anys.
Ui.
Doncs, atorgar aquest premi. Això també és un premi, fer 70 anys, o què?
Bueno, sí, arribar-hi ja és un premi, està claríssim. Arribar-hi en bona forma, amb ganes de treballar, amb ganes de viure com hi he arribat jo, també és un premi. I a més, sortint de Sabadell, rebo una trucada a presidència, s'hi posa la presidenta i et diu, escolta, t'han otorgat aquest premi, i dic, mira, pues, un regal de cumpleanys, vaig estar molt content. Primer ho vaig entendre perquè diu, la Francina em diu, saps el que deu Ramon Llull? Dic, sí, esclar que sé el que és. I vaig pensar, no ho sé, aquesta gent ara igual et volen encarregar una medalleta o alguna cosa. Diu, no, és que t'hem sigut nominat i t'hem otorgat el premi, dic, vale, vale. Pues, gràcies.
Això ja diu bastant de la mentalitat de l'Enric, no? O sigui, et pensaves que et tocava treballar, no? Més que anar, que et donessin
bueno,
un premi.
Bueno, escolta, jo sé que a Mallorca hi ha molt bons professionals i això, però bueno, potser havien estimat que el de Formentera també teníem capacitat i formació tècnica per crear doncs, un premi, una medalla, el que sigui. Però bueno, està bé.
No, està bé, no? Que agafa el telèfon i és la Francina Armengol, la presidenta del govern, eh?
Va ser la presidenta, sí, sí. Jo suposo que és una qüestió de protocol habitual que el president, presidenta, abans que es publiqui en el butlletí, doncs ho comuniqui als premiats. Ho trobo molt correcte, perquè finalment ella és la representant d'aquest govern que t'otorga el premi.
L'any 2007, en Enric Majoral va rebre el Premi Nacional d'Artesania. L'any 2014 va rebre una altra distinció molt especial. En aquest cas, l'illa on resideixes,
sí.
Et va anomenar fill adoptiu.
Fantàstic.
De Formentera. Ara, 2019, reps aquest premi Ramon Llull. Qui és en Enric Majoral? Bé, explica'm-nos un poc, Enric. Tu venies d'una família també d'artesans, oi?
Sí, el meu pare era artesà, sí, jo en principi no tenia per què estar destinat a l'artesania, però quan vaig conèixer Formentera i em va semblar un paradís, em va semblar un descobriment, perquè en aquell moment, des del meu punt de vista, Formentera estava com protegida, no? com estava, com salvada d'aquesta voràgine doncs, que hi havia a la península, etc. I
per què vas arribar a Formentera? Com a turista no, eh?
No, com a turista no. Bueno, una mica sí. Una mica sí. Jo estava fent el servei militar a Eivissa.
Un recluta.
Era un recluta, sí. I algú de Formentera em va convidar a visitar la illa. Vaig venir, vaig agafar una bicicleta, me'n vaig anar fins al faro, vaig arribar al faro, vaig mirar aquella mà, vaig mirar tot allò i dic, carai, que maco que és això. I que va anar al servei, vaig passar uns mesos, no sabia exactament què fer, dic, t'anirà de Formentera a passar un estiu, d'això fa 40 i pico d'anys, i aquí estic.
Com va ser aquell passeig amb bici la primera vegada que vas venir a Formentera? Si no ho record malament, l'any 1971.
Sí, correcte, el 71. Home, podries escriure una mica el poema d'en Villan Gómez, que és arribes a la Sabina, aquella carretereta recta, arribes quatre casetes, arribes a Sant Francesc, va a plaça, era al migdia, a poc estiu, no hi havia ningú, aquell silenci, continuar cap a la Mola, arribava a Mola, al fart, silenci total.
Vas pujar fins a la Mola?
Oh, clar, que vaig pujar, era jove i tenia forces, ara també pujaria. I me'n recordo que mirant la mà vaig sentir de lluny algú que tocava una flauta. I vaig quedar, dic, carai, vaig tenir de tornar, perquè jo estava fent la mili. Vaig tornar a baixar avall, a Can Pasqual vaig menjar un pat de macarrons i cap a la Sabina altra vegada. Crec que aquesta va ser la primera vegada.
Allà va entrar el germen de Formentera en tu?
Allà va entrar el germen de Formentera, va entrar aquest misteri i aquesta màgia, que això jo al llarg de 40 i escaig anys he intentat portar-ho a les meves joies, aquest llenguatge de la gent, de la cultura, de la natura, i jo crec que, bueno, potser aquesta pot ser una de les raons que m'hagin distingit amb aquest premi, perquè d'alguna manera, a partir de les meves joies, ens hem escampat pel món una mica, i dintre cada una d'elles hi ha una mica aquest esperit de Formentera, perquè jo he begut de Formentera, no? Vull dir que perquè finalment el teu treball creatiu acaba sent un resum de les seves vivències, i les meves vivències són Formentera, són la mà, són Mirar, són la gent que coneixes, són aquesta barreja de sensacions, no?, que es transmeten en el teu treball. Almenys això és el que s'intenta, tenir un llenguatge propi i a partir d'aquí transmetre-ho. Sempre, sobretot, al costat d'una joia que necessites una persona que la porti, doncs té d'haver-hi aquest interlocutor que entengui això que tu vols dir. I després hi ha gent que se la mira, no n'hi fa cas, i hi ha gent que s'enamora de la joia. I a partir d'aquí es fa la comunicació.
Parlaves de que les teves joies tenen alguna cosa de l'esperit de Formentera, com a mostra un botó, més ben dit, una joia que està mirant les teves col·leccions, clar, caragols, capelletes,
sí,
coconets, sí, posidònia, pluja, són com Formentera fragmentada, no?
Sí, però totes tenen una mica de més com de profunditat, no? Coconets. Què són els coconets? Els coconets són aquestes petites bassetes que, per exemple, a l'estiu, que ja sequera, o a rosada, o de matí, fins que surt el sol, hi posa una miqueta d'aigua, que és de rosada. Què hi va veure allà? Les sagrantanes, tota quantitat d'animabons, van a veure en aquestes bassetes. Després, a les 10 del matí, s'ha evaporat allò, no? O sigui, allò, en aquest moment, l'aigua és vida, de tota una fauna que hi ha, que és Formentera, no? Les capelletes. Bueno, les capelletes, les autèntiques, es feien per protegir l'aigua, perquè era un element no sagrat, però un element vital per la vida. Per tant, es havien de protegir. I que creaven com un espai una mica interior, sagrat, protegit. Hi ha també les capelletes, diguem-ne, eclesiàstiques o religioses, que estan escampades per la muntanya, en punts d'això, que també creen xarxa social, creen vida, creen espiritualitat, no? I després tu lligues una cosa amb l'altra. Esclar, tot aquest llenguatge és el que estàs posant a les joies. La posidònia, és molt més directa, no? La posidònia és posar-te una caraceta, nedar, a la superfície, o enfonsar-te un metro, i veus aquella pradera de cavalluga, és natural, ves de posar, això és un impacte directe. I així podrien continuar. Els cargols, quan a l'estiu veus aquells pals secs de porrucina, carregats de cargols, que estan allà esperant que pogui, i, bueno, et fa gràcia, no? I és una cosa així, és anar fent, no? És veient les coses, interpretar-les, i després et surten.
O sigui, una mica el procés creatiu d'Enric Majoral és observació, reflexió, després anar al taller.
Bueno, jo crec que és de l'Enric Majoral i de tothom, m'entens? I de tu quan estàs fent un guió. Vull dir, nosaltres vivim, assimilem una sèrie de vivències, i a partir d'aquí, quan volem transmetre una idea o nosaltres hi hem de posar alguna nosaltres, doncs bevem d'aquestes fonts.
També estava pensant que fins i tot en alguna altra ocasió has agafat algun fragment literal de Formentera i les puc traslladar,
sí,
a la joia. Està pensant amb els líquens.
Els trossos de Formentera. Jo en dic trossos de Formentera perquè, esclar, bueno, jo explico por ahí que vaig al penya-segat i tallo un tros. No és veritat, perquè el penya-segat està ple de petites pedretes que tenen líquens damunt. Pues jo sí, una pedreta d'aquestes la tallo, n'estrec el tros de líquen que a mi m'agrada, i després el mondo com si fos una pedra preciosa, no? I dono un envoltori, això, allò. Què passa? Passa que aquestes peces, que em vaig fer una sèrie, un grup, al cap dels anys han passat per aparadors, en llums, han passat gent que els ha detingut, tancats en un cabàs, i els líquens se moren. Els líquens estan allà aferrats a la pedra, i són com petits jardins que, bueno, que corren por ahí, però és increïble, el líquens, la capacitat. Bueno, jo en dic líquens, un dia em van explicar que eren espores, barrejats de no sé què, però bueno, són uns elements que mentre tinguin aire, una mica de llum, allò sobreviu. Bueno, mira.
Formentera és inesgotable per anar-la observant i anar traient noves inspiracions?
Bueno, és que, jo crec que una de les coses que té Formentera és que és com un micromón que en el fondo, i estic parlant de naturalesa, estic parlant de gent, i de gent, de cultura, això, no? En el fondo és un micro que és un macro. Vull dir, i és representar tot, diguem-ne. D'alguna manera, i parlem sobretot del nostre entorn més immediat, que és la Mediterrània, Formentera és com una mostra de tot el que ha passat a la Mediterrània. Per la gent que hi ha passat, per les cultures que hi han passat, per la forma de vida que ha tingut, no sé, per la gent que han tingut de ser gent soferta, dura, i capacitat de sobreviure aquí en una terra pobra, perquè això sí que ho era, però se n'han sortit i, bueno, i ara és una illa que a sobre que està de moda i que a nivell internacional, bueno, em sembla que hi ha gent que ha posat la marca Formentera perquè, per arribar a llocs, no? Bueno, pues, tot aquest procés fa que sigui doncs, una microilla que està en el món.
Què et pareix aquesta evolució que ha viscut Formentera i que tu has viscut en primera persona des que vas arribar a la nostra illa a principis dels 70 fent de delineant justament sí. En un dels grans hotels que es van fer al peu de la Mola. Gairebé vas arribar a la Formentera, no del tot, però gairebé preturística i has viscut doncs, el moment
sí,
en què la nostra illa és una marca internacional. Com valores aquesta evolució? Hem perdut alguna cosa en el camí?
Bueno, hem perdut i hem guanyat. Està claríssim. Jo abans que m'has preguntat una pregunta a mi m'he perdut perquè m'he ensunyat en aquells anys que estava explicant que jo per mi Formentera era un lloc molt civilitzat però al mateix temps era com fer un salt enrere de 150 anys, vull dir, aquí es vivia com... No? I a banda de Turavesa jo ara moltes vegades dic que és que si escoltaves l'aire senties aquelles veus que havien passat per aquí, no? Estava tot molt net. I bé, però totes les coses tenen una evolució. Formentera tenia una riquesa, i té una riquesa que és el seu paisatge, la seva naturalesa amable, suau, equilibrada, i això la gent que ha vingut aquí ho ha sabut reconèixer, i això era una riquesa explotar, i una riquesa explotar el turisme, sobretot tenint la germana a Eivissa, al costat on el turisme estava ja començat i desbordat, i que, bueno, finalment, a Eivissa també als anys 30 va ser un descobriment en aquest mateix sentit que estic parlant de Formentera, que jo vaig conèixer, però per europeus, des de Walter Benjamin, molta gent, que, després, que van descobrir aquesta Eivissa màgica i primitiva i fantàstica, no? Després va venir la guerra, les coses, però jo crec que Formentera, a partir dels anys 60, va viure també una mica aquest procés igual, no? I bé, què s'ha guanyat? S'ha guanyat posar Formentera en el món internacionalment. Jo, bueno, quan jo venia, deia, vaig a Formentera, visc a Formentera, deien, què? Formentera, on és això? No es coneixia la península de Formentera. Formentor, Mallorca. No. Encara hi ha gent que en trobo a la península i em diu, tu ets els que vius a Mallorca. No vinc a Mallorca. Mallorca són les Balears, jo vinc a les Pitius, Formentera, potser sí. Bueno, és igual, Formentera està al món, el turisme s'ha convertit en un sol multicultiu, s'ha convertit en una indústria, la gent de Formentera, com que sempre ha sigut gent capaç d'adaptar-se als canvis, vull dir, van començar despedregant boscos i fent-ne tancons amb parets de pedra, això, allò, i en el turisme s'han adaptat. A Formentera té un turisme que ens ha ajudat una mica al no tenir aigua, o tenir poca aigua, i ha impedit que les grans companyies, llops, coptin, agafin el territori, i després s'ha pogut disgregar, cada família ha pogut fer el seu monocultur turístic. Pues això... Hi ha gent que ha agafat més tros, gent cadascú, depèn de les seves possibilitats, i tots, en el fons, i jo m'incloc aquí, vivim d'això. Que es podia haver anat millor? Bueno, podia anar diferent, sempre passa això. Diguem-ne, mirat des de la llunyania, pots dir, això ho haguéssim pogut fer així, això, no ho sé. En passat hi ha hagut intents, me'n recordo, per exemple, als anys 70 i pico ja hi havia en Hove una sèrie d'arquitectes, una sèrie de gent que van fer un projecte de desenvolupament de Formentera. En aquell moment es anava casa per casa, família per família, i es preguntava com t'agradaria el desenvolupament turístic de la illa. Es va fer bueno, crec que inclús es va fer una reunió que en aquell moment, em sembla que la Guàrdia Civil va impedir perquè hi havia la llei aquella de... Encara hi havia la llei que no es podien fer reunions multitudinàries. Multitudinàries vol dir 15 persones, no? Coses d'aquestes. Però, bueno, sempre Formentera ha tingut aquesta... Urau Camping, hi ha Huracan Marroig, hi ha una sèrie de situacions que els propis formenters, conscients o inconscientment, sempre hi ha hagut gent que ho ha vist, és que es tenia de protegir, doncs, el paisatge i l'estructura social de l'illa per arribar aquí. Jo crec que, bueno, a partir d'aquí s'ha de continuar i s'ha de preservar aquesta marca turística internacional, que ja ho és, una marca turística, doncs s'ha de preservar i hem de vendre nosaltres el producte que ens interessa. I això sempre has de... Quan ets un producte interessant, sempre has de lluitar amb una competència ferotge i amb un... No sé, jo també, amb la meva marca, perquè Enric Majoral finalment ha sigut una marca, és Majoral, que hi ha tota una família darrere que treballa i tot, i darrere d'aquesta família tot un equip de persones, doncs sempre som petits. En el món som petits. Nosaltres també tenim... També volem arribar a tot el món, no? Per tant, hem de conservar l'essència, l'esperit, la frescura d'aquesta joia, no? I això, Formentera és el mateix. Formentera és molt potent, però dintre el món és molt petita. Ara, per exemple, tenim Ibiza al costat, saps? Que ens ha descobert. I està molt bé, benvinguts, som germans som, no? Col·laborem, però, bueno, no, tampoc que no ens invadeixin, no? Perquè ells ja...
Abans parlaves de la inevitabilitat del canvi, no? Tot evoluciona. Què és el que... No voldries que es perdés del que té Formentera?
Home, les coses, diguem-ne, la sinceritat, no? Les coses han de ser una mica autèntiques, l'autenticitat, i l'autenticitat es aconsegueix mostrant-te una mica ser com ets, amb sinceritat. S'ha de ser intel·ligent per això, vull dir, ser com ets, però tu ets responsable dels teus actes, vull dir que entre tots... Hem d'actuar amb responsabilitat. I això, ensenyar un món sense falsetats, sense voler pintar un cartró pedra. Saps? Que de vegades la virtualitat sembla que sigui millor que la naturalitat. Si ja tens naturalitat, ensenya això. No vulguis, no vulguis. No sé si m'explico bé, però més o menys aniríem per aquí.
Abans comentaves, no, Enric Majoral, sí, però també és una marca i també és un col·lectiu, no? La teva família, un grup de persones que estan al darrere. Com funcioneu? Tu, la teva família, com us organitzeu?
Bueno, som una empresa familiar. Aquesta empresa, hi ha una direcció, que en principi la direcció hi som... La Dolors, jo, la Sabina i en Roc.
O sigui, el pare, tu, la teva dona i els teus fills.
Correcte. Després hi ha àrees diferenciades. El Roc en aquest moment se n'encarrega de disseny i se n'encarrega de tot el que és producció, direcció estratègica, de funcionament dia a dia. Ell normalment està a Barcelona, podríem dir que és on hi ha el taller, diguem-ne, més productiu, i ell el porta, el dirigeix, i a més, disseny i direcció estratègica, disseny de col·leccions. Jo me n'encarrego des d'aquí, des del meu taller de la moda, doncs de crear conceptes, de crear peces úniques i també col·laborar, diguem-ne, amb el briefing que em donen, amb el sentit que em dona el Roc o que em donen, que em donen, diguem-ne, des de es necessita una col·lecció per aquí per allà, més o menys, no? Pues jo a partir d'aquí, d'això. La Sabina col·labora en tot el tema de portar botigues de les de Formentera, a Eivissa, a més, els temes de comunicació, pensa que, per exemple, tots els escrits que surten firmats per una jurada han passat per la seva supervisió o directament els ha escrit ella. Vull dir que aquesta part d'imatge, després també hi ha un altre so d'imatge més de nivell gràfic, després hi ha una part que és gerència, producció, comercial, que ho porten diferents persones, després hi ha l'equip de botigues, tant aquí com a Barcelona com a Eivissa, que intentem que sigui un equip, diguem-ne, ja sé que això és fàcil de dir, difícil, però intentem que siguin persones que s'ho creguin, perquè finalment són les persones que quan tu vas a comprar un regalet de 30 euros o de 30.000 euros, és la persona que representa Majoral, que defensa aquell producte. Té de ser una persona que s'ho cregui, allò. Això s'aconsegueix, bueno, pues tenint, fent aquesta negociació d'equip. Hi ha la gent de taller, tant la gent que m'ajuda a mi aquí a Bamova, sobretot a l'estiu, i després hi ha una gent permanent a Barcelona que estan treballant al taller a les ordres del Roc. I una altra cosa que últimament estem empleant, volem aplicar a Majoral uns certs valors socials, pues des de hi ha una part de beneficis, quants hi han que reparteixen proporcionalment segons uns objectius amb tothom, hi ha una part que també m'in sembla interessant, que és a Barcelona entren gent a formar-se al nostre taller, a entendre la nostra manera de treballar, i després es munten pel seu cantó i nosaltres els proposem feina a casa seva, feina que poden treballar per nosaltres i per qui vulguin, però durant un temps, doncs els proposarem feina. Pues, a nivell de materials que fem servir hort i plata, metalls, que en diem no ecològics, però que en diem, i tampoc de comerç just, podria ser les dues coses, la realitat és que hem comprat metalls a mines que nosaltres coneixem. Dintre d'una organització internacional que se diu Fermany, que no pues sabem que són mines, que puguin estar al Perú, a Bolívia, on sigui, però que no fan servir mercuri, i si el fan servir s'ha controlat, està reciclat i això. No hi treballen nens, la gent té sous dignes. Això ho paguem perquè paguem l'hort una mica més car, però ho assumim. Moltes vegades són mines comunitàries de la comunitat, que de tot un poble que hi treballa. Per exemple, pedreria, amb diamants, comprem diamants que sabem la traçabilitat, o sigui, sabem de quina mina han sortit, actualment els estem comprant a Canadà, són diamants que porten al filatí, que en microscopi es veu una matrícula, vull dir, és que no és allà que surtin d'allà i t'han canviat, i dic, no, venen de Canadà, i com ho sé? Doncs pues mira, hi ha un certificat que han fet a Canadà i que tu amb un microscopi pots llegir en el filatí, que és el canto de, per on normalment va agafat el diamant, aquest canto, allà queda un petit marge que es pot gravar. Bueno, sabem que no ha sortit de l'ex-Congo, que no són diamants de sang, etc. Pedra de color. Avui dia, la indústria, molta pedra de color, va tracta en sistemes, diguem-ne, calorífics o químics per canviar-los de color o per millorar-la. Nosaltres comprem a persones que agafen el mineral de la mina i no el tallen, però no el transformen. Vull dir que són 100%... Bueno, són una sèrie de, diguem-ne, de valor que intentem aportar també a part del que és purament disseny i comunicació.
Estem fent un recorregut per la vida i l'obra d'en Enric Majoral. Hem acabat tornant a parlar de joies, no? De l'objecte que ha tingut obsessionada la creativitat d'en Enric Majoral, doncs, aquestes dècades. De fet, algunes de les seves joies estan fins i tot al Museu d'Art i Disseny de Nova York. Clar, tu no fas joieria, diguem-ne, clàssica, però, en canvi, la teva joia, almenys a Formentera, ha esdevingut un clàssic. No? Explica'm-nos un poc com creus que, al final, la societat formenterera, en general, tu vas a un sopar avui en dia, sí, i veus joies Majoral.
Sí.
Com ha pogut, diguem-ne, assimilar com a tan propi una peça teva, que són peces modernes, avantguardistes?
Jo crec que té que veure, d'alguna manera, doncs, que en relació a aquest premi, que en el fons és el motiu d'aquesta entrevista, perquè jo crec que el premi aquest és el Consell de Formentera que fa. Totes les illes fan propostes de diferents personatges i després el govern decideix, no, d'aquestes propostes. I suposo que és una mica... aviam, t'explicaré un detall. Quan dic nosaltres, Eduardo Bosch i jo, vam decidir viure aquí a Formentera, tenir dos fills, etc., i vam descobrir que a través d'aquest treball de la joieria podíem viure de la manera que volíem viure, doncs, clar, els nostres primers clients van ser aquest turisme incipient que començava, que dèiem, dels anys, dels principis dels 70 i això. Però després vam dir, bueno, primer jo treballava a casa, veníem una paradeta allà al mar i avant, però de seguida vam voler ser més professionals, no? I el que vam poder, vam obrir botiga a Sant Francesc, que en aquell moment tothom anava a Pujols, que era un lloc comercial, però ara no, hem d'anar a la capital. I després, esclar, quan tu obres botiga a Sant Francesc, el que fa tothom és obrir a l'estiu i tancar a l'hivern. I nosaltres vam dir, no, no, aquí, encara que costi sol, nosaltres estem aquí per fer un servei. Som de Formentera, fem joies per Formentera, i per qui les fem? Primera tot pels formenterers, obrim tot hivern. Què passa? Aquesta fidelitat, aquesta, diguem-ne, tenir en compte la gent de Formentera, això es retorna. Pues jo crec que molta gent de Formentera ha agafat, ho ha entès com una cosa seva, com una cosa que els representa, com una cosa... Aviam, una joia no deixa de ser una representació de tu mateix. Tu per què et poses una joia? Pues et poses una joia des dels temps que l'home existeix per representar alguna cosa. Diferents èpoques han representat diferents coses. Poder adquisitiu, riquesa, no sé què, no sé quant. Ara no, ara senzillament és una representació de la teva personalitat. I jo crec que molta gent adopta una cosa que creu que ho entenc, que és de Formentera, se la posa i d'alguna manera està representant Formentera. Jo crec que aquí, i això fent el salt, doncs jo crec que també, ja ho hem dit al principi, aquest premi podria estar relacionat amb això, no? amb aquesta, la meva joia, en el fons, neixen, es creen i es difonen des de Formentera. És una part més de Formentera, petita, una petita aportació. Però bueno, la gent ho reconeix com a propi. I això em sembla, a mi, crec que ha sigut un dels meus principals, com se diu, logros, diria en castellà.
Fites, no?
Una principal fita de tot el meu treball.
Per cert, treballar, parlaves abans de l'estudi del taller de la Mola, descansar, què? Jubilar-te?
Jo sóc un pagès de Formentera, diguem-ne. Què fan els pagesos? Han d'estar per la feina. Si s'ha de munyir, s'ha de munyir cada dia. Si s'ha de sembrar el seu temps. Si s'ha de això... I quan hi ha ratetes, descansa. Pues jo mai he fet allò, descansar els caps de setmana. Bueno, més o menys. Anar de vacances un mes, no. Vull dir, quan viatjo, sempre hi ha una per feina. No, tampoc vull ser radical, tot és una mica... Però una mica el concepte és aquest, no? Si tu fas un treball que et satisfà, doncs t'omple una mica les 24 hores del dia.
Enric Majoral, Premi Ramon Llull 2019. Moltíssimes gràcies una estona per passar aquesta estona amb nosaltres i compartir doncs, aquest premi amb els amics radioillencs.
Molt bé, gràcies a vosaltres.